Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
En Pol Dunyó és pagès, agroecològic de professió i també de vocació. Cal considerar-lo autodidacta i també un apassionat de la tracció animal. No en va, és secretari de l'ACTA. L'ACTA és l'Associació Catalana de Tracció Animal. Apassionat de la vida al camp, sempre s'ha interessat per la divulgació d'aspectes relacionats amb el dia a dia del camp i de l'entorn rural. Té el sentiment que estem perdent bona part del que ens caldrà en un futur molt immediat. Parlem d'agricultura agroecològica, parlem també de mentides del món rural, amb en Pol Dunyó. Pol, sigues molt benvingut als oficis.
Hola, què tal?
Molt bé. I què fa el camp? Com el tenim? Ara estem en l'època més forta de l'any, no?
Bueno, ara tot sec, tot molt sec. Però sí, ara hi ha molta feina.
I el camp deixa temps per a la lectura?
Sí, èpoques més, èpoques menys, però sí, clar, i tant, com totes les feines, suposo, al final.
Què llegeix? Què llegeix un poc?
Home, a mi m'agrada molt l'assaig, en general. M'agrada l'assaig relacionat amb la... sobretot amb temes d'ecologia, d'alimentació, d'agricultura, de maneres de viure, de relacions amb l'entorn, etcètera. No sabria dir-te ara mateix algun exemple concret, perquè no acabaríem, però sí, una mica al voltant d'això.
Fem la pregunta diferent. Què té a la tauleta de nit, en Pol?
Doncs mira, ara mateix estic llegint L'altre món rural, de la Rosa Cerverols i Joan Noguer, sembla que és, que fan un retrat del món rural català per veure una mica la seva dimensió, les seves possibilitats, la seva relectura, diguem. És interessant, just al començo.
Hem fet una mica de definició de qui és i a què es dedica en Pol Dunyó. No l'hem portat perquè sí, als oficis, l'hem portat per un motiu ben concret, i és que és l'autor d'un llibre anomenat Estripar la terra contra les mentides del món rural. Propostes per conèixer qüestions al voltant de l'equilibri i la sostenibilitat en rebuig a la rendibilitat obsessiva i la pressa. Un llibre editat per Raig Verd. Abans que res, de Pol, felicitats per aquest Estripar a la terra, que toca la fibra. Toca la fibra d'aquells que tenim un mínim interès pels productes de proximitat o per l'agricultura entesa amb una mica de petita mida, no només com un negoci extensiu, supercapitalista i de màxima producció amb el mínim esforç. Quan hem dit que en Pol Dunyó és pagès agroecològic, què vol dir? O com, què defineix un pagès agroecològic?
A veure, l'agroecologia és senzillament és l'agricultura ecològica, és una altra manera de dir-ho, eh? No té cap més secret. A veure, nosaltres aquí treballem, dic nosaltres, perquè som... Jo he escrit el llibre, diguem, a títol personal, però la feina la desenvolupem diversa gent. Nosaltres treballem amb hortalissa, fem hortalissa ecològica de temporada i la cultivem doncs, sota criteris d'ecologia i de un cert punt de maneig holístic que ens permet l'espai i el coneixement. I una mica aquesta és la perspectiva, intentar doncs, produir aliments sants respectant l'entorn i respectant també la nostra figura com a persones que cultiven o que s'interrelacionen amb el medi.
Uh-huh. I què et porta a dedicar-te a l'agricultura? Perquè, si no vaig errat, ara fa una dècada, no pas més, que et dediques a la pagesia, amb aquesta instal·lació, amb aquesta explotació que teniu a Òrrius, al Maresme,
Sí. Mira, no ho sé, no ho tinc massa clar, la veritat. A mi em va començar a interessar com a recurs, diguem, d'autosuficiència, i també per conèixer una mica d'on venen les coses que necessitem en el dia a dia, no només des de la perspectiva agrària, sinó en general, no? L'energia, la vivenda, etc. I a poc a poc em vaig anar relacionant cada vegada més amb aquest entorn fins que vaig trobar doncs, que m'hi volia dedicar com a professionalment i vaig començar a trobar vies, diguem, per fer-ho.
No només una manera d'actuar, una manera de fer de pagès a nivell agroecològic, sinó també, a vegades, ara no sé si vaig molt errat o no, mirant una mica cap al passat, perquè això de reivindicar la tracció animal, a dia d'avui, és sostenible treballar amb animals com es podria fer amb màquina?
A veure, aquest és un tema delicat, perquè jo sempre dic el mateix. El tema de la tracció animal és un recurs. És un recurs que tenim i que l'hem d'aplicar allà on és útil. No podem pretendre transportar, no sé, vigues de ferro de Barcelona a Perpinyà amb cavalls. No sé si saps. Vull dir, per això ja tenim camions o tenim maquinària idònia per fer aquestes coses. Però per fer tasques com les nostres, que són, doncs, en aquest cas, agricultura de petit format, de caràcter, diguem, amb policultius, vinya, amb pendents, treballs forestals, són sectors on la tracció animal és molt efectiva, tant a nivell de velocitat de treball amb feines precises, diguem, com a nivell d'eficàcia. O sigui, la feina que fa un animal la pot fer molt bé i, a més és com es diu això, és multidisciplinar, pot fer de tot, no? Pot transportar, pot llaurar, pot desherbar, pot desbrossar, és una portadora de fems, no? En definitiva, no és, és important no considerar-ho com una eina, sinó com un company de treball que interactua amb les feines de camp. Nosaltres el que fem és senzillament substituir la força dels motors per la força dels cavalls i treballem amb les eines que treballaríem amb qualsevol altre tractor, amb qualsevol altre motocultor, però apostant per la tracció animal moderna, que en aquest cas és el distintiu de moderna, és important perquè això és una paraula que ens porta a pensar la tracció animal des de la perspectiva de l'animal, no de la persona. Que això per nosaltres és molt important. O sigui, nosaltres treballem amb tracció animal sempre des de la perspectiva de l'animal, que ell pugui fer la feina que està fent, que estigui preparat per fer-la, que sigui l'hora o el moment indicat, que la terra estigui en el seu moment, que l'animal estigui bé de salut, tot, no? Vull dir, i que la seva vida, mentre no treballa, sigui digna. Uh-huh. Això seria l'important en el concepte de tracció animal moderna.
Aquest tractament o aquest sentit de veure-ho des de l'òptica de l'animal sense haver d'entrar en les presses, sense haver d'entrar en la violència, sense haver d'entrar en la mediocritat o les mentides, conceptes que formen part del llibre, serien els blocs principals després de germinació i arrels. Per què m'has provocat, i perquè a l'hora de parlar dels animals em parlaves amb el carinyo que ho feies, és que a vegades la terra o els animals els tractem amb violència en el món de la pagesia?
Bé, a veure, el tema de la violència és un tema també complex, no? Però jo crec que l'agricultura actual desenvolupa un paper de violència permanent en totes direccions. O sigui, el model agroindustrial exerceix la violència contra el clima, inclús diria contra les persones que treballen i contra els consumidors mateixos, no? I contra l'entorn, contra la terra que es treballa, etc. I alhora els mercats exerceixen la violència econòmica i de pressió en general a la pagesia com a gremi o com a sector professional, perquè obliga als pagesos a abandonar terres o a adoptar sistemes de treball que no són els que moltes vegades els pagesos voldrien i generalment no són els que són més eficients des de la perspectiva energètica i ecològica, no?
Fa 10 anys que vas fer una opció de vida i dedicar-te a la pagesia amb el teu company d'explotació. Què et va portar al cap d'un temps escriure aquest llibre, escriure Estripar la terra contra les mentides del món rural?
Bé, tampoc ho tinc massa clar, això, perquè la veritat és que va ser un acte una mica espontani de començar a escriure. Jo havia escrit anteriorment i m'agradava, i feia anys que no ho feia, i ho vaig començar a fer com a plaer personal. Vull dir, no, això no havia d'anar més enllà. El tema és que tinc un amic que està molt vinculat al món de la cultura i que se'l va llegir i em va dir, escolta, això es va llegir un inici i em va dir, això és actual i té capacitat, prova de fer-ho en clau de publicació, i així ho vaig fer. Llavors, doncs, mica en mica van anar saltant els passos i s'ha acabat publicant. Per sorpresa meva, perquè ja et dic, no era la meva intenció abans de començar-lo a escriure, que això acabés així. Però vaja, ha anat així i molt content.
Llegeixo a la pàgina 48-49, fent una mica de prèvia. A voltes, el text està escrit amb una delicadesa important. D'altres, amb una duresa fenomenal. I aquí us en faig un extracte. Pàgina 48, al final, diu, i, després d'explicar que en el món actual els aparadors, les grans empreses, ens voldran ensenyar allò que nosaltres volem veure o allò que volem creure. Però, si ho acompanyen de conceptes com, i cito textualment, higiene, qualitat, garantia, només de parlar-ne ja en sento la pudor. No sé si riure, plorar o vomitar. Això ho lligo perfectament amb el subtítol, no? Contra les mentides del món rural.
Sí, és aspre, això.
Creus que estem enganyats amb els conceptes o amb la informació que ens arriba del camp, del món rural o dels productes del sector primari?
Sí, home, a veure, jo tinc la sensació de que estem enganyats en tots els aspectes, pràcticament, però moltes vegades també perquè nosaltres ho volem així, eh? Vull dir, no tinc clar quin és l'origen de l'engany, tampoc, eh? Però des del món rural, que és el que jo, o des de l'agricultura, que és el que jo conec una mica, jo penso que sí, que es ven el producte agrari o el paisatge agrari des d'una perspectiva absolutament urbana, que no té molt en compte o gens la realitat que es viu a pagès o en entorn rural, sense que siguin a pagès, i que moltes vegades no té en compte tampoc la repercussió que tindrà sobre les persones que viuen i treballen en aquests entorns. Llavors, sí, en general vivim un engany permanent, no? La indústria alimentària ven productes amb estampes de vaques amb herba fresca i aquestes vaques no han vist l'herba ni un sol segon a la seva vida. Vull dir, si venen estampes de vaca amb herba fresca és perquè saben que el consumidor final prefereix això, no? Uh-huh. Llavors, que no sigui veritat, automàticament ho converteix en una omissió, ho converteix en una mentida, no? Uh-huh. Per mi.
No et veig, i no et veig, llavors repassant el llibre, tampoc et veig molt optimista de cara al futur amb frases com aquestes. Diu, i no soc del parer que la mentalitat humana evolucioni en un sentit positiu en relació amb els milers d'anys que ens precedeixen. La història no ens ha servit per aprendre gaire res, entenc, del teu pensament.
Sí. A veure, això suposo que requeriria una reflexió filosòfica més profunda, una mica, això és tot des de la meva perspectiva personal i subjectiva, però sí, en general no tinc la sensació de que haguem evolucionat més enllà de la tecnologia. Els principis ètics i els impulsos més bàsics són els mateixos i quasi tot es regeix per això, no? Al final, a l'hora de la veritat t'adones que no, les construccions ideològiques s'esvaeixen quan hi ha una cosa que té més pes, no? O quan hi ha una altra que et paga més diners o quan, el que sigui, no? Llavors, no ho sé, no soc historiador, no soc antropòleg, no tinc cap referència, diguem, no ho puc afirmar per rotunditat, però no hi ha res que em faci pensar que la nostra capacitat psicològica sigui major ara, o emotiva, no?, sigui major ara que fa 5.000, 10.000, X anys, no?
Mireu, a l'hora que fem o enregistrem aquesta entrevista ja estem en plena canícula. Ha entrat la primera fogarada de calor d'aquest estiu, malgrat trobar-nos encara al mes de juny, i ja, malauradament, llegim alguna notícia on ens arriba la notícia lamentable dels primers incendis de temporada. I en el llibre, en Pol defineix què hauria o què haurien de ser els boscos. Aquí hi ha un paràgraf per mi també fenomenal que em ve de gust de citar per estirar una mica més el fil de l'entrevista. Diu, els boscos han de ser vius i alberg de múltiples formes de vida, útils com a font de calor i energia, construcció, generadors d'economia i convertidors de matèria orgànica no assimilable per a les persones en carn o llet mitjançant ramats. No pas espais moribunds deixats a la sort d'un incendi, a la proliferació de plagues, a l'esgotament o a la tala indiscriminada. Seria pla ben diferent al món si féssim cas a textos com aquests, no?
Bueno, no sé, suposo que també les coses s'han d'aplicar segons a cada lloc que convingui o sigui possible, no? Però vaja, en general Catalunya és un país amb una massa boscosa molt gran, vull dir, no arribem al 70%, però quasi, i no tot, però molt bona part d'aquesta, no et sabria dir el percentatge, està en estat d'abandonament. Clar, això no és útil en termes de biodiversitat i no és útil sobretot per les societats humanes, perquè estem desaprofitant un recurs energètic brutal, estem desaprofitant un espai, ja no des de la perspectiva de l'explotació, sinó des de la perspectiva de la del cohabitatge, diguem, en un mateix espai amb altres espècies que ens afavoriran d'alguna manera o altra en termes de biodiversitat o el que sigui, i tenir espais forestals que no siguin un polvorí i que siguin llocs que generin coses constructives, no? No, la meva idea no és que vagin tots a fer mobles per l'IKEA, però sí que, evidentment, doncs que es puguin gestionar, que puguin alimentar les economies locals, no? Que puguin alimentar les estufes en la mesura de lo possible, etcètera, no? Que puguin albergar bestiar, que mantingui aquest bosc, que generi més economia, no? És una idea una mica bucòlica, però jo crec que hauríem d'anar cap aquí, com a mínim en la direcció.
Uh-huh. En Pol Dunyó ha fet una opció intentant ser responsable d'aquest pensament, amb una explotació, si no vaig errat, d'unes 3 hectàrees, una i mitja dedicada a l'horta, una i mitja dedicada a farratges. Defineix-nos-la, explica'ns una mica què hi ha en aquesta explotació, com s'entrellaça una cosa amb l'altra.
A veure, nosaltres som en una finca, al poble d'Òrrius, a Maresme, que aglutina tota l'activitat agrària del poble. És un poble de 700 habitants, però que jo sàpiga no n'hi ha cap altre, a nivell professional, i aquí tenim concentrades 3 activitats diferents, però que ens complementem. Una és una granja de gallines ecològiques, de bosc, una altra és una producció de bolets de xitaques i de gírgoles, també en ecològic, i l'altra, que és la nostra en aquest cas, particularment, que som 2 persones que gestionem 3 hectàrees, una i mitja de les quals és de regadiu i és d'horta, i una i mitja de les quals és a secar i fem el farratge per alimentar a les eugues que treballen amb nosaltres. Llavors, intentem dependre al mínim d'elements externs, tot i que sempre depenem un poc o molt, això és evident, i sobretot intentem que tot el que genera la finca, que es pugui convertir en un residu, o que podria arribar a convertir-se en un residu, acabi formant part del cicle de la finca, com són doncs, tots els residus, els fems de les gallines, els cavalls, els residus dels bolets, els triturats de fusta, la cendra, tot això, per fabricar compost per abonar el sòl, que després ens donarà les hortalisses, per dir, o sigui, resumint molt, no?, per posar un exemple. Però el tema és que aglutinem diferents persones, diferents activitats i diferents perspectives sota un paraigües agroecològic.
Uh-huh. També cites en Pla en algun moment en el llibre, el Josep Pla, que una de les seves facècies era i tot això, bé, no sé si la facècia és indicada o no en aquest cas, però m'ha bé de posar-la i deia i tot això com es paga o qui ho paga, dit d'altra manera, i tot això surten els números?
Bueno, nosaltres sí. Clar, això depèn. Això és com tots els negocis. Al final has de trobar la teva manera de treballar, fer-la efectiva i trobar la teva clientela. Però sí, clar, nosaltres tenim la peculiaritat de que treballem en bona part, o sigui, una part de la nostra feina. O sigui, la part més gran de la nostra feina és la producció. Però una altra part de la feina, que és la que ens permet estar actius tot l'any sense deixar-nos el sou, és que fem compra-venta de productes com el nostre, amb el mateix criteri de producció i amb la mateixa àrea geogràfica, i els venem a domicili o a mercats, fem venda directa. Llavors això ens permet que quan nosaltres tenim cultiu propi tenim un marge de benefici més alt, però quan no en tenim podem seguir treballant i generar un mínim benefici que ens permet doncs, seguir treballant. I llavors això, més o menys, això genera un equilibri i funciona. Èpoques millors, èpoques pitjors, però funciona.
Què hauria de fer el món per canviar una mica? Què hauríem de fer individualment els que ara t'estem escoltant, Pol? Perquè tu, per exemple, has fet una opció de crear o dedicar-te a una explotació amb aquestes característiques. La gent de carrer, la gent de peu, que tingui una mica de consciència, vull pensar que la mentalitat està canviant una mica. Mai el ritme que voldríem, però que algun passet es va fent. Tu ara, la gent que ens escolti, què els hi diries per frenar una mica aquesta degradació del món a nivell mediambiental?
Home, a veure, això té dues cares. Jo crec que, no ho sé, tampoc, però dic, la sensació que tinc jo és que des de la perspectiva del consumidor hem de ser molt exigents amb el que consumim, però no amb el menjar, amb tot, perquè al final, si tu ets exigent amb el que consumeixes, no sempre ho aconseguiràs, però provocaràs que això es vagi generant, no? Que hi vagi ben cada vegada més una oferta d'un producte més en sintonia amb aquestes idees. Però l'altra cara és que hi ha d'haver polítiques valentes que no hi són, no existeixen. Es fan coses, es van fer cosetes petites, hi ha gent que treballa bé, l'administració, evidentment, però en general les polítiques són sempre molt mediocres i molt poc decisives, no? Si nosaltres tenim tota una classe de... tota una societat pagesa que produeix uns aliments que no pot vendre perquè es venen a meitat de preu importats del Marroc o del Perú, clar, la gent que viu en una ciutat i que no té per què haver-se plantejat molt profundament aquest dilema, probablement escollirà el que és a meitat de preu, no? sense entrar en detall. Llavors, clar, si no hi ha unes polítiques valentes que defensin el producte fabricat, elaborat o produït aquí, anem malament. Llavors, jo crec que hi ha aquestes dues cares. Hi ha la voluntat del consumidor de consumir productes com aquest i exigir-los, i la voluntat política de fer polítiques valentes que defensin aquestes situacions.
Ja ho crec. Pol, ja amb els últims compassos d'aquesta entrevista, m'agradaria una mica de reflexió que ens expliquessis una mica més el perquè del títol. La primera lectura més superficial que em vaig fer jo, quan llegia Estripar la terra, pensava en una eina que es feia servir a pagès fa un temps, no sé si encara s'utilitza o no, estirada per un tractor, que eren els estripadors, que era com una eina per airejar una mica la terra, i una estripada de la terra en sentit positiu per airejar-la, per alegrar-la de cara a la propera sembra, no? Però un cop he vist la traducció que se n'ha fet al castellà, no ho acabo d'entendre, quan aquest estripar la terra, que jo llegia en aquest sentit, en castellà es diu romper la tierra.
Bé, clar, això és complicat. El tema del món de les traduccions és una mica estrany, perquè costa traduir coses que tenen un doble sentit, així, no? Suposo. No, en aquest cas, jo ho he aprovat, però no he fet jo la traducció, vull dir que no sabria...
En tot cas, però l'original anava amb el sentit aquest que jo et proposava? O
és... Sí, és un doble sentit, perquè és una referència a un sistema de treball, o una eina de treball, no?, que fa referència, doncs, a les pràctiques agràries, que en el cas de romper la tierra també és el mateix, o sigui, en castellà el que aquí seria estripar, en castellà és romper. És romper la tierra, és fer la rompuda, seria, no? Mm. I després té el sentit més metafòric, que és, doncs, d'estripar la terra en tots els sentits, o sigui, de lo que s'està fent malament i s'està estripant en el mal sentit, o de fins i tot d'estripar coses que no funcionen per regenerar-les, no? Aquesta seria una mica la idea.
I encara una altra curiositat. Fa no més de 3 mesos va passar per aquest mateix programa el filòsof Jordi Pigem, presentant el seu últim llibre, que veig que és un dels agraïments que fas al final de l'estripar la terra. Quina és la vinculació de Jordi Pigem amb Pol Dunyó?
Bé, no massa. Ens vam conèixer fa uns quants anys en una xerrada, I quan vaig escriure el primer borrador, li vaig enviar el vaig enviar a ell, així com a les altres persones dels agraïments, perquè em donguessin una opinió constructiva per veure, doncs, si hi havia coses que podia millorar o que s'entenien bé, etcètera, no? Rebre perspectives de gent amb coneixement en aquest aspecte. I, a més, després, doncs, hem coincidit a una entrevista conjunta a un programa de Ràdio Espanyola, Ràdio Nacional d'Espanya, i, bueno, hem mantingut una mica més el contacte i bé, tenim afinitat ideològica, podria dir.
Crítica contundent al món del capitalisme amb una frase extreta d'un proverbi nadiu americà que diu: només quan hàgim tallat el darrer arbre, enverinat el darrer rierol i pescat el darrer peix, només llavors ens adonarem que els diners no es poden menjar.
Sí, això és una aportació de l'editorial que va proposar portar aquest tancament, que em va semblar molt bé, i bueno, és que no hi ha molt a dir. Vull dir, bastant clar.
Dit això, però això ja no hi he afegit ni pregunta al darrere, i uns punts suspensius, no? Però
sí,
podem ser ni que sigui una mica optimistes respecte al futur?
Sí, ho hem de ser, si no ja podem plegar, no? Vull dir, ho hem d'enfocar des d'una perspectiva creativa i constructiva, perquè si no ja no cal que fem res, tu, escolta, ens veiem i ni mirem com peta, perquè ja no queda res més. Però clar, també hem de ser conscients que hi ha moltes coses que són molt difícils de fer i que tal com anem ara no les farem. Llavors, bueno, hem de trobar les maneres, cadascú la seva, hem de trobar les maneres, suposo.
Primer pas, agafar-ne una mica de consciència i, sens dubte, aquest llibre, Estripar la terra contra les mentides del món rural, jo crec que hi afegeix un granet o un bon grapat de sorra perquè tothom en prengui consciència. Pol Dunyó, ha estat un plaer tenir-te als oficis del llibre. Bona feina i moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.